Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Hi ha fils invisibles que teixeixen la memòria d'un poble i Artà, un dels més resistents i sonors, és el cant de l'Orfeo artanenc. Són les primeres línies del reportatge que ha dedicat la revista Bellpuig al 40 aniversari de la refundació d'aquest grup coral. Avui coneixem la història de l'Orfeo d'Artà amb Ràdio Artà Municipal i amb el seu president, Jaume Cabré Fito. Després tornem enrere més d'un segle i ens situam a l'antic Vinyet de Palma. Les possessions a ponent de ciutat, com Son Rapinya, la Vileta, Son Moix o Son Quint, conversam amb el pianista i investigador Joan Sirià Maimó, que ha recuperat la història de dones músiques d'aquella zona, una recerca que ha presentat a les primeres jornades d'estudis locals de l'antic Vinyet de Palma. I acabam amb Sa Pobla Ràdio, amb Ment Oberta, un nou espai dedicat a la salut mental que condueix Maria Magdalena Tornila Oliver. Connexió Local és un programa que dona difusió a la tasca de les emissores i mitjans de proximitat. També coneixem la història i col·lectius locals i avui agraïm el suport tècnic de Joan Jiménez i a la redacció. I qui vos parla? Magda Cortés.
Potència Local. Connexió amb Ràdio Artà Municipal.
Aquest final d'octubre, l'Orfeo artanenc ha celebrat el 40 aniversari de la seva refundació. A Ràdio Artà Municipal, Jaume Cabré i Balbina Gil han recordat la història d'aquesta agrupació coral.
Sí, bueno, l'Orfeo, com tots veus, ja se va formar l'any 1916. Va ser en Andreu Ferrer Ginart, que va formar l'Orfeo Minerva d'Artà, que és un dels primers Orfeon de Mallorca. Aquest Orfeo Minerva va estar durant molts anys marxant, fins que l'any 1952 l'Ajuntament se va posar en marxa per tornar a refundar l'Orfeo artanenc. Aquest Orfeo artanenc va funcionar durant molts anys, fins que la Montaigne Leu, que era l'organista de l'Iglesia, se va morir. Després se trobaren fora piano, fora orga, i la gent se va com a desil·lusionar una mica. L'any 1985 va ser quan un grup d'artanencs, que tothom se'n record, perquè això fa poc temps, se varen posar en marxa i varen tornar a refundar l'Orfeo artanenc. Nosaltres dos hi som des d'aquell moment, per tant, som dels pots que queden encara d'aquell moment.
O sigui, jo anava a cantar a un coret que teníem, un coret, el coret de l'Iglesia, un coret de, que hi anaven tres monges, tres fadrines, tres beates i tres o quatre criatures que jo tenia set o vuit anys, no en tenia més, i anàvem a cantar en aquest coret, principalment els funerals. Jo era sentir tocar de mort i tenia una alegrieta perquè deia, avui anar a cantar un funeral. Yeah. Rosa, avui anar a cantar un funeral. I estàvem supercontentes. Vull dir que des de molt petitona sempre m'ha agradat aquest trull, que llavors és quan, en el 85, com bé diu en Jaume, hi havia en Pere Violí, en Pere Matamales, jo ara no vull tampoc anomenar més gent perquè tampoc no me'n record bé i no ho sé bé, varen voler fer aquesta refundació de l'Orfeo. Bé, jo tot d'una ja em vaig apuntar i al principi anàvem a ensenyar a Can Matamales, ensenyàvem per veus, els qui no ensenyàvem quedàvem a baix a fer un cafè, tornàvem a pujar després els altres. Vull dir que ha estat una cosa que sempre ens il·lusionava, molta d'il·lusió. De llavors es ençà no ho hem deixat mai. Qualque temporada ha anat millor, qualque més fluixet, qualque temporada amb molta de gent, qualque temporada manco, però, de fet, no ens hem aturat mai de cantar, mai.
Som Balbina Gil i Jaume Cabré, membres de l'Orfeo artanenc a Ràdio Artà Municipal. Han parlat de la història i també del moment actual d'aquesta agrupació coral que acaba de celebrar el 40 aniversari de la seva refundació. Avui volen parlar d'aquest aniversari, per això saludam a Jaume Cabré Fito, president de l'Orfeo artanenc. Hola, què tal, com està?
Molt bé, tot va bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Vos escoltàvem a Ràdio Hortano, que sou dels pocs que queden d'aquell moment de la refundació de l'Orfeo d'Artà l'any 1985, que va impulsar aquesta refundació en aquell moment, eren els anys 80.
Bé, hi havia una altra vegada un renaixement de les ganes de cantar i que els cors de per aquí, de per Veïnat i Sant Cervera i Cap de Pere i Sant Llorenç, tothom tenia ja ganes, ja n'hi havia que havien començat, i aquestes persones que ja havien cantat abans en Sorteo varen tenir la gran idea de posar-lo en marxa. Hi havia per aquí una pedagoga molt important que va ser en Dolors Talents, que va ser una mica el que va moure tota aquesta gent per formar un cor una altra vegada i tornar a juntar la gent.
Com varen ser els inicis d'aquesta nova etapa de l'Orfeo?
Els inicis varen ser com una gran fluïdesa de gent, perquè érem d'haver 60 persones que tenien ganes de cantar. Vàrem tenir la gran sort del director de l'Escola de Música d'Artà, que se va agafar molt en sèrio, Antoneu Ginart, i va ser una mica una explosió. Vull dir, tota la gent se va posar en marxa, tothom venia a cantar, i era una mica aquest principi que sol passar sempre quan surt una idea d'aquestes sí. Tan brillant.
Recordes moments especials d'aquesta etapa de l'Orfeo Hortenenc, o concerts?
Sí, hi havia vàrem fer molt de concert, però sobretot en vàrem fer un de molt important, que era la missa número 2 en sal major d'en Schubert. Aquesta va ser una gran data, que va ser en el maig del 89, de 1989. Aquest va donar unes ganes de fer coses més importants i varen fer molt de concerts.
Com ha canviat l'Orfeo Hortenenc en aquests 40 anys? Com està ara l'Orfeo Hortenenc?
Bé, ara és una etapa una mica de canvi, perquè resulta que primer hi havia gent de la nostra edat, de 40, 50 anys, que tenia molta cantera. Nosaltres ja hem tornat majors, però ara jo crec que passa per tot, perquè en tots els que he parlat passa el mateix. Els joves d'ara tenen altres quimeres. És mal de fer enganxar-los, és molt mal de fer que s'enganxin en un projecte, en un compromís, perquè això pareix que no, però cada setmana l'assaig, cada setmana, i clar, i aquests al·lats tenen els seus trulls, les seves quimeres, i és molt mal de fer.
Explicàveu també a Ràdio Hortà que heu incorporat, per exemple, alemanys, no? Vos heu alemanys residents a Hortà.
Sí, sí, ara tanta sort d'ells, que tenim 4 o 5 alemans que han tingut ganes de cantar, i ahir parlava amb un d'ells, perquè ara quan vàrem fer l'aniversari, un d'ells me deia, diu, oi, muchas gracias por dejarme cantar, porque se me puso la piel de gallina tanta fiesta, perquè se veu que no estan acostumats a lo que feien altres per aquí. Que tanta gent l'iglesi plena i tothom aplaudint, i això els ha de nou.
Clar, perquè vareu fer aquest concert, no?, dels 40, per celebrar aquests 40 anys de l'Orfeo Hortenenc, no?, de que ser un moment també especial.
Sí, va ser un moment molt especial. A més, varen tenir juntament amb la directora i els dos directors passats, en Tomeu Ginart, en Maria Antònia Serra i en Maria Magdalena Oliver, de cercar les cançons que havien cantat més. I aquestes cançons que havien cantat més varen venir d'antic cantaires, i va ser molt, molt interessant, perquè, clar, tothom els sabia les cançons, i va ser molt, molt, molt emotiu.
Mm-hmm. Parlaves de la dificultat, no?, de relleu generacional, i també parlàveu de la importància del treball voluntari, no?, per un poble, d'aquesta tasca desinteressada que manté tantes iniciatives a les festes i també, per exemple, Sorfeo, no? Seria, pot ser un dels motius de que Sorfeo hagi durat tant de temps, s'hagi pogut mantenir durant 40 anys?
Sí, jo crec que jo sempre dic el mateix quan me demanen això dels professionals, sempre tenir títols i tenir coses. Dic, els pobles i les nacions i tot se moven a base de voluntaris. Quan hi ha hagut, ara mirava per la tele la gran dana, que allà d'això, qui ha salvat tot això ha estat gent voluntària que ha anat allà a treure panc i fer feina. Els pobles funcionen gràcies a que hi ha una gent que fa una feinada i que no se mou, que estan sempre a la sombra, sí, i que sempre les medalles se posen qui està al davant. Però si no hi hagués aquesta gent en tots els pobles, en tota Mallorca i en tot el món, que fa feina per no res, no funcionaria. Les societats funcionen gràcies al voluntariat.
Quins pròxims concerts teniu ara previst, Sorfeo Hortenenc?
I ara tenim previst Santa Cecília, després tenim Nadal, deixar de Nadal, el concert de Nadal en el convent, dia 21, i després sempre cada any feim un concert molt, molt agradós i molt emotiu, que és anar a la residència dels Beats, a la residència dels Dolors, per fer aquest concert de Nadal, i és molt, molt curiós, és una cosa molt, molt entranyable, perquè es veia quan tots cantem qualsevol cançó de Nadal, sí, que la recorden quan eren joves, canten i s'animen.
Molt bé. I per Sant Antoni teniu concerts també, cantau o vos agafau de festa?
A Sant Antoni cantava al mig del carrer. Sant Antoni era a la festa nacional. Sant Antoni, que primer, quan vam començar, sí que fèiem un concert sempre per Sant Antoni, però tots estaven fora d'ell.
És complicat.
Tots estaven
entonar.
Ja ara hem desistit d'aquest concert de Sant Antoni, però si vas pel poble i això, cada fogueró, cada racó, sempre hi ha aquells cantaires que donen vida en les cançons de Sant Antoni.
Molt bé, Jaume Cabré Fito, president de l'Orfeo Hortenenc, una agrupació coral que ha celebrat el seu 40 aniversari de la seva refundació. Gràcies i enhorabona per tots aquests anys.
Moltes gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és patrimoni. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes a les apreciacionàries.
Pobres animals, sí, perquè pica molt de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia amb Marta Grau i Jaume Noguera. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Història local.
Seguim a Connexió Local, escoltam la serenata de Rosa Mestre. Com ella, moltes de les dones músiques i compositores mallorquines són desconegudes. El pianista i investigador Joan Síria Maimó fa 10 anys que es dedica a l'estudi de dones músiques a Mallorca, nascudes abans del 1925. Fins ara n'ha documentades al voltant d'unes 500 i és el tema de la comunicació que va presentar les primeres jornades d'estudis locals de l'antic Vinyet de Palma, on es va centrar les dones músiques que visqueren a aquesta zona. Avui volem parlar d'aquestes dones músiques tan desconegudes, no, pel públic, i per això li donem la benvinguda als estudis a Joan Síria Maimó, músic i investigador. Hola, benvingut.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies. Ja fa anys, no, dèiem, que te dediques a investigar aquestes dones. Quan comences a interessar-te per les dones músiques?
Sí, jo crec que fa més de 10 anys ja que investigui aquest tema. Jo començo a interessar-me pel tema de les dones músiques després de donar-me compte que gran part de les professores que jo vaig tenir durant el meu període de formació com a pianista varen ser dones. Llavors vaig començar a estirar fil i me'n vaig donar compte que dècades i segles abans també les dones músiques a Mallorca havien tingut molta de presència, i això ja em va picar molta curiositat, i bueno, vaig començar pràcticament així.
I com comences a fer aquesta recerca? Per on estires? Per quins fils comences a estirar? Perquè, com dius, són molt desconegudes.
Sí, jo bé crec que m'he de considerar una persona curiosa. Sempre tenc curiositat i sempre veia des de mans les coses. I, per exemple, anava a una casa i veia que hi havia un piano antic i demanava qui era qui havia tocat aquest piano, o de qui havia estat aquest piano. Si havia estat d'una dona, ja m'interessava més. I a partir d'aquí comença a estirar fil. Després també comença a rebostejar, analitzar en detall tota l'hemeroteca insular, nacional, la recerca de dones. Perquè, clar, totes les notícies sortien, si havien equipat la carrera de piano, de violí, si havien fet concerts, etc. I a partir d'aquí comença a documentar. I després també hi ha una tasca, diguem, de paral·lela, que és una investigació genealògica, per situar geogràfic i cronològicament aquestes dones i per arribar també fins en els actuals descendents, als hereus, a la fi de poder trobar molt més informació i molt més material, perquè tots ben ja han estat totalment desconegudes.
A més, parlam de dones músiques de Mallorca, nascudes abans o durant el 1925.
Sí. Bé, jo he posat aquesta fita perquè considero que, bé, no, tots sabem que no m'ho anem a dormir dia 31 de desembre d'un any i dia 1 de gener ja m'ho aixequem amb una altra, a dins una altra etapa. Però he posat aquesta fita perquè més o menys els que neixen després de 1925 ja canvia l'educació que ella reba, hi ha altres moviments, Espanya, per exemple, entrarà a la Segona República, llavors la dictadura del franquisme, i tot això ja farà variar especialment l'educació musical, a part de l'arribada de noves tecnologies, que farà que, per exemple, ballades musicals allà on aquestes dones del segle XIX tenien molta presència, començassin a desaparèixer. Clar, m'he volgut aturar a l'any 1925.
Quan comencen les dones a tenir accés a estudis musicals i com eren aquests estudis?
Jo crec que l'accés en els estudis musicals de les dones és molt antic, és a dir, mos podien remuntar a segles enrere. Aquestes dones, en un principi, tenien accés de forma, diguem-ne, molt discreta i molt localitzada en els estudis musicals i començaven a arribar, per exemple, primerament a través de qualcú del seu entorn familiar, perquè no tenien accés a una formació musical, diguem-ne, ordinària. Llavors, poc a poc, la música va començar a arribar en els centres educatius i a partir d'aquí, les dones que comencen a agafar un interès, els homes principalment comencen a educar les dones i arriba un moment que hi ha dones que tenen un currículum que ho diríem avui molt més ric i molt més llampant que els que tenien molt d'homes amb elles coetànies, però en el final és el que sempre dic a les conferències, és a dir, varen ser unes víctimes conhortades de la societat que els va tocar viure, perquè el seu camí els donava una altra sortida, és a dir, passar a ser senyora de i llevar mare de, i la música quedava totalment difuminada.
Tenen algunes aspectes en comú de la seva vida? Són d'una classe benestant o d'un sector social determinat? Tenen coses en comú aquestes dones que podien estudiar música?
Sí, clar, lògicament les dones de la pagesia no tenien accés a ni a una educació musical, diguem-ne, de caràcter clàssic, ni tampoc tenien un fàcil accés a un instrument, a la música. Si que sardanes ja, pobre ter meva, no sabien pintura, ni llegir, ni escriure, ni sumar, ni restar, molt menys sabien llegir música, llimien salfa. Llavors, si que és veure que és un perfil de la burgesia, de l'aristocràcia, de que és el benestants, és que aquestes nines poguessin estudiar música. Llavors, per exemple, la música se donava el que se'n deia en el segle XIX com una àrea d'adorno, assignatura d'adorno, disciplina d'adorno. Igual que estudiaven francès, moltes també estudiaven música, primer de tot per herbarge, però després moltes d'aquestes ho varen professionalitzar i moltes d'aquestes dones varen cursar estudis oficials, varen assolir amb unes qualificacions envejables les carreres de música, però després varen tornar a casa seva i se varen casar i se varen passar la senyora de, com he dit, i mare de...
Clar, després tot això se va quedar a casa, no? Tota aquesta...
No sempre se va quedar a casa. Moltes d'aquestes dones van sortir a escena, en gran mesura quan eren fadrines. Sortien a escena i amb un repertori que ja voldrien molt d'homes poder-hi arribar. Les que varen tenir més llibertat varen ser monges. Perquè, clar, aquestes dones varen passar a congregacions religioses i se varen poder dedicar a la música. És a dir, jo ho vaig posar en aquell llibre que vaig escriure de monges dedicades a la música, la dedicatòria, i tinc com a per costum dedicar tots els llibres. I aquell llibre de monges músiques el vaig dedicar, i ara amb aquestes paraules crec que serà l'explicació, donarà explicació a la pregunta que m'ha fet, dic, a totes aquelles músiques nostrades, valentes i sàvies, que perseguint la llibertat professional abastaren a congregacions religioses en l'anhel de dedicar-se a la música, l'art que tant estimaren i feren estimar. En definitiva, aquestes dones, es poden professar en religió, les va donar una llibertat com a professional de la música, perquè no varen dependre d'aquest pomo, no varen tenir fills, i se varen poder dedicar a la música.
Parlaves d'aquestes dones que deies que tenen un currículum que ja voldríem, no?, molts d'homos, per destacar alguns noms. Per exemple, un d'ells, Rosa Mestre, no?, que escoltàvem aquesta serenata ara en el principi. Qui era Rosa Mestre?
Una Rosa Mestre, per dir-ho aviat, va ser i és la primera i encara l'única dona de Balears en escriure una sarsuela. Ella va néixer l'any 1872 a Palma i va destacar en els 5 anys, ja se sap que començava a fer concert de piano al Rau de Mallorca. En els 14 anys ja tenia una fama consolidada com a compositora d'obres de gran format, és a dir, música per a banda, música per a orquestra, coses que les dones hi tenien encara un difícil accés, i en 19 anys se va presentar com a autora d'una sarsuela. Se va estrenar a Palma, els diaris de Palma en varen parlar, els diaris de Barcelona també en varen parlar, però des que de 2 anys se va casar i se va llevar la música.
Com em vares recuperar en Rosa Mestre? Com ha estat aquesta...
És que en Rosa Mestre és molt curiosa. Quasi, no sé si quasi ho puc contar perquè pintura madurana tanqui anys, ara. Però bé...
Jo encara Rosa... costa, no? Encara hi ha aquí...
No, en Rosa Mestre ja em vaig... Hi havia un home que jo apreciava moltíssim, que era el pare Parets, el pare Joan Parets, que va ser un investigador musical molt actiu, que m'ho va deixar fa un parell d'anys, i ell havia gretat un poquet de Rosa Mestre. I sé que sempre va dir, ara d'investigar un poc més de Rosa Mestre, perquè jo no he pogut esbrinar ni quan va morir, ni moltes altres coses. I el domer me va dir, jo sé que vivia a les cases de Sant Amalè. Bé, jo som de Falanit i no sabia on eren les cases de Sant Amalè. I un dia me'n vaig anar a les cases de Sant Amalè. La sorpresa va ser que me vaig trobar unes cases arbuquades, ballades, plenes de cintes de la policia de no passar, però bé, he dit que són de Falanits i són caparrut, com a tots els falanitxers, i vaig passar aquestes cintes, a veure si trobava res. I quan vaig sortir, no vaig trobar res, perquè tot ja era un germull d'escombres, però quan vaig sortir, va haver una dona que me va recriminar que jo hagués entrat, i va dir, ah, senyora, perdona-me, però és que ja faig aquesta investigació sobre la Rosa Mestre. I ella me va dir, la Rosa Mestre era doña Rosa, no és vera? Dic, suporta que sí. Passa cap a que nostre i t'explicaré. I a partir d'aquí, aquesta senyora ja me va passar totes les informacions, ja me va fer anar a xerrar amb una altra veïna, ja me va d'una altra banda, i poc a poc se va destapar tot el fil de la Rosa Mestre. I això va fer que jo publiqués en els... no sé quin any era, 2019, perdó, un llibre sobre la Rosa Mestre, comentant que hi havia estat la Rosa Mestre, i això va dur a que el veïn de la Rosa Mestre, que encara havien estat atents a conèixer la Rosa Mestre, demanar-se a l'Ajuntament de Palma que se dediqués un carrer en nom de la Rosa Mestre, allà on ella havia viscut.
Que curiós, quina història. I ara que hi ha aquest carrer de na Rosa Mestre, una altra d'aquestes dones era Matilde Scales.
Sí.
com ha estat aquesta...
de Matilde Escales.
Parla de Matilde Escales, també.
Sí, bé, si ja hi hem de parlar de Matilde Escales, per tu m'hauríeu de donar a dinar i sopar per tu aquí, però crec que no serà esquias. Però sí, ja vaig començar a xerrar de Matilde Escales a la premsa en el 2011, 2010, per aquí. La vaig començar a descobrir, vaig arribar fins als seus descendents, vaig poder catalogar la seva música, amb un company que és Antoni Lliteres, de no, que ara fa carrera per Madrid. Varen començar a promocionar la seva obra... concerts, obra lírica, etc. I bé, no, sí, de Matilde Escales també fem molta de feina, he recuperat moltes dades, crec que moltes merdes és que haguin pogut recuperar altres, que ara en vulguin parlar, i bé, és un d'aquests personatges també a descobrir. Sí que és veritat que ara hi ha molta fantasia en el seu entorn, hi ha vegades que s'han diguent, posat ingredients un poc fantasiós, o és un poc per vendre de millor manera la figura de Matilde Escales. Jo amb això no hi compren massa. Personalment no ho sol fer, i som bastant empíric i dic el que he trobat, document el que he trobat, i el que me suposa, m'estim que seria així, ho deix a altres. Però sí, Matilde Escales també va ser una d'aquestes donotes, per dir-ho així, d'aquestes músiques que varen fer carrera, no només a Mallorca, sinó també a la península, se coneixia la seva música, s'editava, i també per París.
Encara queda molt de noms per descobrir, per difondre?
Moltíssims. Mira, jo tenc un drive, allà on tenc més de 500 carpetes en nom de dones que se van dedicar a la música. Però dones que se van dedicar a la música en certa projecció, és a dir, tots els meus respectes a aquestes dones que sabien tocar l'escala de do major, ja els deixo un poquet apartades. Sinó dones que varen fer cert paper a Mallorca. I n'hi ha moltíssims. I dic, jo penso que n'hi ha d'haver moltes més, perquè quan arriben els descendents d'aquestes dones, el 90% d'aquests descendents me diuen, no en tenia ni idea que la meva padrina hagués fet la carrera de piano, no m'ho va dir mai, però miraré bonament si trobo res. I després em torno a telefonar els cada dos dies i me diuen, no t'ho creuràs, però he trobat el títol de quan vaig acabar la carrera, i jo no ho sabia, jo sabia que tenia, i a partir d'aquí se desentrama tota una trama, i això també m'ha de pensar que hi ha moltes més dones que han passat diguin-ne per Maia, i que encara no els he trobades, i espero poder-les trobar en breu.
Que curiós, no? I aquestes peces, aquestes partitures, també s'han pogut recuperar, que algunes d'elles s'han pogut tocar.
Passa que elles, jo crec que tot el que varen fer bandes de casades, tant com a compositores com com a intèrprets, ho varen considerar com un pecat de joventut. No li van donar importància. Tot i així, hem de dur la sort que aquestes obres se varen conservar, o s'han conservades, i que algunes d'aquestes obres varen cridar l'atenció de segons quins editors que els varen editar, i això encara molt facilita un poc més la feina. Però clar, ells, la gran majoria, no en varen parlar mai. Una vegada se varen casar. Sí, jo tocava el piano, jo... però mai varen parlar de tot això. I clar, hi ha un gruix d'obres de qualitat diversa que mereix, pens, ser recuperada. Perquè pens que tots aquests punts i totes aquestes dades ajuden a enriquir i ampliar i a completar la història i la historiografia de les dones de Mallorca, de l'illa de Mallorca i del poble de Mallorca.
Clar, perquè com a músic que ets, com a professor de música, que vos aporta també conèixer tota aquesta història, totes aquestes dones que varen ser músiques.
Aporta, bàsicament, el que he dit, per a completar tots aquells buis, a enriquir tota aquesta línia i tot aquest panorama musical. És a dir, és una bona manera de fer veure que Mallorca no només, no només és una terra de sal i palmeres, per dir-ho així, i que hi ha hagut una tradició i una cultura musical molt sòlida.
El pròxim dia 8 de novembre presentes a Maria de la Salut el llibre Tres músics mallorquins víctimes de l'antixuatisme, Bernat Aguiló, Maria Pinya i Nicolau Bonnin, una obra que va guanyar l'11 Premi Font i Roig d'Assaig. En aquest cas és un altre aspecte, però també músics que també destaques, no? Aquests noms. Parla'ns un poc d'aquesta recerca.
També hi ha una dona.
També hi ha una
dona. Això una dona. Jo sempre ho tenia tot lligat.
Sí, Maria Pinya.
De Maria Pinya, exacte. Bé, això és un assaig que ja vaig fer estudiant els cas de tres músics, portadors de llinatge xuetes i, per tant, considerats per gran part de la societat com el descendent dels assassins de Crist, o dels suposats assassins de Crist, i com aquestes tres persones varen tenir una taringa d'entrebanys en les seves carreres professionals i com les varen gestionar ells, com ho va gestionar els diaris d'ideologia dretana de Mallorca, els d'ideologia esquerrana, i com se va resoldre, perquè en el final aquests tres entrebanys no se van resoldre, pobres meus. I en el cas d'en Bernat Aguiló, per exemple, va arribar fins i tot a escriure al rei Ferran VII a demanar-li explicació de per què és que, havent aprovat unes oposicions organistes, llavors no li varen atorgar la plaça. I el rei Ferran Aguiló el rei Ferran VII li va dir a Aguiló que era perquè això, perquè era xueta, perquè era descendent de judíos. I bé, va quedar així, que allò mos em va conhortar. Esquerra de Maria Pinya, el mateix, no la van deixar participar d'un concert en el terreno perquè era xueta. Son pare ho va entendre i va escriure en els diaris que ell acceptava. I en Nicolau Bonnin, tres quarts de lo mateix. El varen vetar en les oposicions a l'organista de la Seu. Ell ho va entendre com un atac anti-xueta i aquí els diaris també varen fer la seva i ho varen el bomba així com varen poder. Però bé, és una anàlisi de com s'informació arribava per boca d'un mitjà de comunicació, com arribava a través d'uns altres mitjans de comunicació i com aquests tres músics que varen patir aquest anti-xuetisme ho varen gestionar.
Molt bé, és aquest llibre, Tres músics mallorquins, víctimes de l'antixuatisme, que presentes aquest 8 de novembre, també...
Però, perdona, puc dir una cosa?
Sí.
Hi haurà més presentacions, eh? També se'n faran a Índia, sí. Palma i a Felanitx, és a dir, de moment hi ha aquestes presentacions.
Molt bé, és ara la teva darrera presentació, però, com dèiem, també vares fer aquest llibre sobre religioses, beguines i beates músiques, sí. Dones músiques, i bé... molt encara, no?, per fer, per descobrir en aquest camp de les dones músiques.
Molt encara per descobrir i molt per demanar que si per favor tenen informació, tenen dades, tenen documentació, que quan buidin esparxa, quan buidin estrestes, quan buidin que hi ha la padrina, no ho tirin, que tot té valor i tot ajuda a completar la història i la historiografia, com he dit.
Molt bé, Joan. Síria Maimó, pianista, professor, també, no?, del sí. Conservatori, investigador del nostre passat musical. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per haver-me escoltat i per haver-me convidat.
Pues deixem ara amb música composada per Matilde Scales.
TV3 Ràdio és història.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Visió local, abast global. Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
Arribam a la recta final de Connexió Local. Aquest setembre ha començat a Sa Pobla Ràdio un nou programa. Ment Oberta és un espai dedicat a la salut mental, al patiment, a la recuperació i a tot allò que acompanya els trastorns mentals.
Un segon dijous més aquí en el programa de Ment Oberta, un programa que apropa la salut mental des de l'experiència, des de la primera persona, des de persones com jo, que convivim amb un trastorn mental, i tots els convidats que passaran per aquí conviuen amb un trastorn mental o fan feina per la salut mental.
Així comença un dels episodis de Ment Oberta, un espai conduït per Maria Magdalena Tornilo Oliver, en el que parla de salut mental des de la seva pròpia experiència. Per conèixer aquest programa i parlar també de salut mental, hem conversat amb ella des dels estudis de Sa Pobla Ràdio. Som als estudis de Sa Pobla Ràdio. Gràcies, Miana Mateu, pel suport tècnic. Estem amb Maria Magdalena Tornilo Oliver, responsable del programa Ment Oberta. Avui volem parlar d'aquest programa. Hola, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies per haver pensat en jo.
Com vius amb un trastorn mental i per què decideixes fer un programa sobre salut mental?
Bueno, realment convisc en tres. El que és més greu és el trastorn bipolar, i com visc en trastorn bipolar, trastorn histriònic de la personalitat i trastorn obsessiu de la personalitat. Però en que l'altre són coses de caràcter personal que realment una altra persona no ho consideraria com una malaltia, no? Que has d'anar a medicar una manera de ser. Per tant, per aquesta cosa, no? Que has d'anar a medicar una manera de ser, me sorgeix es voler fer un programa de ràdio, una, perquè som graduada en comunicació audiovisual i he fet feina a la ràdio i és el meu mitjà preferit, i dues, perquè era la manera que tenia de contribuir amb el meu do de comunicació, perquè tenc facilitat, no?, per parlar, per organitzar, i després perquè volia donar veu des d'una manera molt quotidiana, molt propera, i que no fos una mirada periodista. Clar, jo he estudiat periodisme, i quan jo m'havia de preparar una entrevista, com tu pots fer, pues has d'escoltar, no?, els altres programes, sí. Te prepares, cerques per internet què és això, no?, que és un trastorn bipolar, que és tal, però mai pots arribar a entendre-ho, no?, i fas preguntes per entendre aquella persona, no? Clar, jo no faig preguntes per entendre aquella persona, jo ja ho sé, el que viu aquella persona. Llavors, és més, te faig preguntes de la teva vida, de com ho dus, i després te puc també compartir el meu, no? Per tant, és una, més que una entrevista, és una xerrada.
Què penses que és important aclarir sobre la salut mental? Tenim, pot ser, moltes falses idees, no?, des de fora o des de la societat.
Moltes falses idees. La primera és que tots patim problemes de salut mental, perquè així com tenim salut física, tenim salut mental. Des del moment que tu estàs passant per un estrès, el que t'està fallant no és la part física, és la part mental. Que després aquest estrès se te passi amb una part física, amb un mal de panxa, amb un tenir carregades les espatlles, amb un tremolor, amb uns vòmits, vale? Però tot això ve de la part mental que t'està fallant. Què passa? Que, per tant, tots hi vivim, passant a l'home per un moment d'ansietat, passant per un moment de tristesa perquè passarem dols a la nostra vida, i absolutament tots, que fa que un haguem d'accedir a psiquiatria o no haguem d'accedir a psiquiatria? Quan jo ja això és una dificultat per la vida, no? Quan ja és insostenible o ja necessit arribar a prendre una medicació perquè per els meus recursos naturals, com puguin ser la respiració, meditació, anar a la naturalesa o el que sigui, ja no és suficient, no? Ja ha passat una línia que no remuntam, una línia, no, de que me'n va molt a baix, no? I això, no? Hi ha aquest mite, no? En plan de, bueno, doncs me posen l'etiqueta de la depressió, l'etiqueta d'un trastorn mental greu, bueno, no passa res, és un, com jo sempre dic, doncs això és, forma part més de la salut, i així és com ho hem de veure, com una malaltia més de del sistema de salut. No hi ha les A i les B, no? Ara estem dividint així, que també està bé que les dividesquin, perquè ara hem aconseguit tenir una direcció general de salut mental, està bé perquè necessiten molta prevenció. La salut física necessita prevenció, però ja està més acostumada, és a dir, clar, la prevenció de la salut física és alimenta't bé, tingues la vida activa, no? Fes esport, cuida't, tal. Bueno, ja el sabem. Com cuidar la salut mental? Encara no està posat. I una societat que ha canviat és molt necessari, molt.
Sents moltes vegades persones que diuen ai, si m'haguessin diagnosticat de patir, m'haguessin dit que tenia dèficit d'atenció, o m'haguessin dit tal, vull dir que abans a lo millor no se mirava tant, i ara a lo millor se sobrediagnostica, a lo millor no ho sé. Tu què creus d'això?
Clar, ara per una part no és que hi hagi un sobrediagnòstic, és que tots, el 100% de la població tindríem un diagnòstic, si m'ho anem a psiquiatria. El llibre del DSM-5, fins i tot, caracteritza com a malaltia síndrome postmenstrual. Per tant, totes les dones estan malaltes i tenim una malaltia psiquiàtrica, diagnosticada per psiquiatria. Després hi ha, fins i tot, el perfeccionisme. Quanta gent hi ha perfeccionista? Hi ha, és que hi ha un desbarat allà de dins. Per tant, què passa? Que des del moment que ara sí accedim més, no? I especialment les dones som les que ens atrevim més a contar el nostre malestar i de més, i després som derivades a un psiquiatre, doncs el psiquiatre, si t'ha de tractar, és que t'ha de posar diagnòstic, perquè si no, no pot continuar. De que te tract? De mal de amores, no? Te pongo depressió. Saps? Però realment el que t'estic tractant és un fet puntual que t'ha passat a la teva vida, no? Mm-hmm. Llavors, necessiten etiquetar. I la nostra feina ha de ser desetiquetar. És a dir, l'etiquetatge ens ha de servir per pues, poder tenir un tractament farmacològic, dels quals jo sempre n'estic a favor, puntualment, i, si no, com és en el meu cas, crònicament, per l'acceptació d'una malaltia greu. ¿Vale? I perquè la malaltia se diu prou de greu, però es que deixa de ser greu des del moment en què te mediques, perquè pots conviure, la diabetis és supergreu. Una persona se pot morir d'una baixada d'insulina. Morir! Jo morir no puc. A la meva, bueno, amb una idea suïcida que la dugui a terme molt aviat, però no sol ser tan... Però un diabètic sí, llavors és greu, però quanta gent de diabètics tenim que viuen al món, amb els seus parxes, amb tal... Però jo reivindic això, no? Posar-ho a la mateixa alçada i... Per estar orgullosos és de, sí, tenc això, però ho puc dur. I sí, evidentment, hi ha més diagnòstics, però perquè mos atrevim més a parlar-ne, anant més en el metge, i abans pues, això quedava a casa.
Deies que ets un activista de la salut mental. Penses que se'n parla més ara? S'estan fent coses per visibilitzar tot això? Estan millor?
Evidentment, jo me sento molt afortunada de que el meu trastorn bipolar... hagi estat diagnosticat el 2021, o sigui, el segle XXI, havent ja l'existència de trastorn salut mental. És un referent molt gran, tenir aquest recolzament d'una institució que només se dedica a aquestes coses, tenir també altres institucions a tot Espanya, com seria, per exemple, Obertament Catalunya, d'aquí nosaltres estem també simpatitzats, no? Tenim una relació directa amb ells. Per tant, clar, se'n parla més... i tanta sort que se'n parla més, no? Perquè, clar, en aquell temps, evidentment, sempre hi ha hagut suïcidis, hi ha hagut depressions, hi ha hagut subidons, hi ha hagut la veïnada que diu que ha vist la Verge Maria, i tal, i tots teníem el loco del poble. I no era el loco del poble, era una persona que en aquell moment estava malalta, i que si se li hagués pogut donar un tractament farmacològic hagués deixat de tenir visions i sentit-se perseguida, perquè no està loca, està malalta, d'acord? Llavors, sí, no? Un poc per aquí on anava, que malec que s'enxerri, però també el problema de que s'enxerri tant per joves, sobretot per aquesta nova generació que surt, que s'autoetiqueti, no? No, anem molt alerta. Tu ets tu, s'enfermat d'altra cosa. Jo no som bipolar, jo som una Maria Magdalena que conviu, que transita, que pateix una bipolaritat, que té una bipolaritat, però no me defineix, no està en el meu dia a dia el faig, i a vegades tinc temporades que ni me'n record. Ara me'n record més perquè estic fent un programa, sí, de ràdio, no?
Se'n parla, no?, de que els joves, ara hi ha més problemes de salut mental, s'estan detectant més problemes de salut mental. Tu com ho veus?
Clar, és que la qüestió és que se'n parla, però no, si jo te demano, digue'm els símptomes de com detectar una persona que ara mateix està passant per una eufòria. No m'ho saps dir. La depressió, no. En tot cas, està patint. Com saps definir una tristesa de bipolaritat? La tristesa de bipolaritat se caracteritza per no plorar. Per no plorar, pots estar riguent, pots estar presquent la persona més feliç d'aquest món. Quantes persones hem dit, uau, no m'has imaginat mai que s'hagués tirat. No m'hagués imaginat mai, perquè que estava beníssim, no? I aquí on estan els joves, que és el que passa, que els joves ara mateix tenen molt de temps per demanar-se coses i fan exercicis d'introspecció. Qui fa exercicis d'introspecció toca fons, perquè estan tornant introspectius i s'estan demanant qui som, què he vingut a fer, què passa aquí, no? S'estan posant etiquetes, llavors, evidentment, s'estan trobant amb unes sensibilitats, amb unes coses que abans la gent no se'ls permetia indagar ell mateix ni explorar-les, perquè era tot, o vaig a fer feina, i també tothom es posava una màscara. No pot ser màscara de jo som el futbolista, jo som la que juga bàsquet i de més, no?
Participes en el programa Obertament Balears. Amb el que consisteix la teva aportació?
Pues mira, el programa Obertament Balears el que fa és activisme en salut mental en primera persona, i fan xerrades en el món sanitari, en el món social, des de també altres àmbits culturals, i sobretot dins Obertament hi ha un programa que se diu WhatsApp, com vas de salut mental. Això és un programa que se comença en els instituts. Aquí, si algú mos escolta, agrairia moltíssim que el féssiu, perquè és un programa que no només va de que vengui la persona a xerrar, sinó que han de fer feina en les tutories. Ve amb un material, ve amb tot, i jo fom part de la part de quan arriba el testimoni. Jo crec que hauré contat la meva història de vida davant més de 2.000 adolescents, i és preciós tenir aquesta altaveu i poder-los dir: ells, jo ho tinc per genètica, no vos drogueu, perquè he compartit estància amb persones que han acabat tenint un trastorn mental greu per abús de drogues, no? I ells que estan, pues, en aquesta fase, no?, de que proven coses, de tal, no te la juguis, no posis, sempre els he dit, no compreu un boleto, no ve la jugueu, no? Perquè a veure, que acaben persones que no els hi fa res, però persones que els hi fa molt, no?
En el programa Ment Oberta del Poble Ràdio, del que estan parlant, també parles d'art, també, no? De lo que significa també l'art, no? Per aquestes persones tan sensibles.
Sí, l'art és una manera de traslladar, no?, aquesta emocionalitat, el teu patiment, no? I ho veiem a la música. La música, quantes cançons, no plenes d'aquells missatges, la majoria de cançons no són que bien estoy, que alegre, no, la majoria surten de la tristesa, de tal. A més, podríem, si fem un recompte, hi ha més cançons que es treballen una tristesa que treballar una alegria. Seguríssim, no?
Sí, és quan surt, no? És quan surt,
quan surt,
ets més creatiu, quan estàs, a lo millor, que has tocat fons.
Exacte, no? I crec que l'art, no? Per això sempre al final del programa pues, intento recomanar des d'una pel·lícula, una manera, l'humor també, la part artística, no? Clar, tot això demostra que són cervells neurodivergents. És a dir, que a mi tenen una altra mirada i que si no tinguessin aquesta emocionalitat no podrien pintar res, perquè pintarien, com aquí sempre dic que tenim obres a l'estudi de la Pobla Ràdio, i dirien, això no té sentit. Això no té sentit, perquè seguim sentit la lògica, no? I convivim amb els lògics i convivim. I després n'hi ha que tenen les dues ments, perquè, per exemple, jo soc molt, molt lògica, vol estudiar matemàtiques i enginyeria, i després soc molt d'artista, també, no? Llavors, per què no, no? Per què no? Abans s'idolatrava la gent que ho eren tot. I en Bach sabia de matemàtiques, però també de música. I ara no. Ara cercam a l'especialista. No, deixa-m'ho ser tot. Deixa-m'ho ser tot.
En el programa Ment Oberta parla'ns un poc dels temes que has tractat i els temes que vols tractar, perquè recordem, no, que el podeu trobar a la web de la Pobla Ràdio.
Exacte, els temes que he tractat, pues, primer vaig començar jo amb la meva història de vida, va venir ma mare, el vídeo és preciós perquè tots dues mos emocionàvem, ploràvem, és brutal, no? Perquè serà molt de patiment, hi ha molt de patiment, però sempre el duc amb alegria, no? Faig ara un monòleg d'humor que anirà moguent-se, no? I m'ha dit, en compte, pots enriure d'això, on me va atacar? És que jo és la meva manera de salvar-me. Us he dit la meva salvació, no me n'estic enfotent de la gravetat del trastorn bipolar, m'estic salvant del patiment que me provoca el trastorn bipolar, no? I després, això, que... si ho diré,
m'animo d'anar. Vas parlar primer de tu.
Exacte, primer de jo, després la meva companyera va contar la seva història de vida per veure un altre trastorn bipolar totalment diferent, fa 7 anys que no se medica. Després vàrem passar a parlar de drets. S'han fet un quart programa on se va parlar de violència de gènere i d'una persona ja amb 60 anys amb molta més experiència, i un quint programa on se va parlar de prejudicis, no? I avui ara un sisè programa on anirem en recursos, no? I a fons en què fer davant del trastorn bipolar amb les dues fases, no? La meva idea és que sempre m'hagués qualque convidat, però a vegades pues, no és possible, la gent passen coses, la vida passen coses, però bueno, per sort tinc, com veus, tinc un pot de làbia i quan me toqui fer l'auto de sal faré sola, i quan el pugui fer acompanyada el faré acompanyada.
Molt bé, Maria Magdalena Tornila Oliver, responsable d'aquest programa Ment Oberta de la Pobla Ràdio. El podeu trobar, com han dit, a la web sapoblaradio.cat, i ve una manera d'entendre, no? I de parlar i de reflexionar sobre la salut mental.
Perfecte, moltes gràcies.
Així arribam al final de Connexió Local amb aquesta reflexió sobre la salut mental de Maria Magdalena Tornila Oliver, responsable del programa Ment Oberta de Sa Pobla Ràdio. Com han dit, els podeu trobar tots a la web sapoblaradio.cat. Com sempre, agraïm el suport tècnic de Joan Jiménez i la col·laboració de les ràdios locals de les Illes. Recordeu que podeu escoltar el programa a ivetresalacarta.com i en redifusió a les emissores col·laboradores. Vos deixam amb Luciérnagas i Mariposas de Lori Meyers. Salut i fins la semana que ve.
Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. Eres tú quien puede ver luciérnagas y mariposas que toda realidad.
For you.